tornat un especialista, per exemple, en entendre en el cas de les armes, per exemple, quines armes són pròpiament de la guerra i d'altres que volen anar a provocar aquest genocidi, si vol dir-li així.
Jo no he fet servir aquesta paraula.
Ja, ja.
I ho dic perquè és un terme jurídic, és que té que fer servir amb molta cura. No tinc cap inconvenient en dir, ho vaig dir el primer dia, que afamam una població civil perquè...
Això és un crim de guerra.
Això, fer servir la fam com una arma està prohibit, està clarament prohibit. Pues es matarà de gana, o de set, a tots. No entrarà ni una medicina, res.
Atacarem escoles.
Bombardarem escoles, hospitals. Ah, és que allà dintre hi ha segurament hi ha algun terrorista. Bueno, sí, és possible. Però això no el justifica que tiri vostè a Beirut 80 bombes de no sé quantes quilotonelades per destruir un puesto on suposadament hi ha una persona que vostè es vol carregar. Perquè entremig deixen milers de morts. I quin és el punt d'equilibri on s'acaba el dret i on comença la força?
Per tant, és on s'ataca i també entenc quin tipus d'ús...
Com s'hi fa? Claro, naturalment que sí. Però la fam com a arma de guerra. És a dir, bueno, pues ara jo no deixaré que entre res i la gent es morirà de gana o es morirà de mancança de tot.
Pues
això és el que penso que no es pot acceptar. Mira vostè que no és l'únic lloc on passa. No, clar que no. I torno a parlar del que passa a Sudan, o el que passa a Haití, o el que passa pels països del Sahel, però la pesta no justifica el còlera, no? El fet de que en algun lloc passen coses que també són dolentes no vol dir que no en tingui que deixar de preocupar pels coses que passen més a prop de casa meva.
Després també tenim Rússia. El conflicte nuclear, vostè considera que és una amenaça real ara mateix?
Jo de la qüestió nuclear m'he passat 3 anys quasi dient que més val no parlar-ne i que qualsevol referència a l'utilització de l'arma nuclear és una insensatesa. Fixi's que van ser els propers xinesos qui li van parar als peus del Putin i va començar a parlar de l'amenaça nuclear. Escolta, mira, l'amenaça nuclear, d'això ni se'n parla. I va estar un rato sense parlar-ne. Ara torna a sortir el discurs que sóc una potència nuclear no pot perdre una guerra perquè té una capacitat d'últim recurs. De totes maneres, aquesta guerra avui en dia no és una guerra nuclear, és una guerra...
Territorial, regional.
És una mescla estranya. Els últims dies també vaig estar despedint-me dels meus amics ucranians. És una mescla entre la Primera Guerra Mundial, trinxeres, soldats, baionetes i la guerra de les galàxies. O sigui, amb una combinació d'electrònica supersofisticada que fa que les armes supersofisticades al final acaben siguent pues, no massa eficients perquè tenen barreres electròniques que els aturen, no? I vostè diu, m'he convertit en un especialista. Bueno, ja no he sigut mai un especialista en armes.
Però vostè sap, per exemple, què val una arma de dos pams? Un missil de dos pams?
Ui, depèn. Tindré que donar moltes especificacions perquè li digui el preu. Pot variar entre 5.000 euros i 500.000 euros.
Un missil de dos pams?
Una bomba teleguidada que un cop que està llançada desplega ales i té un sistema de guia electrònica que fa que es guie per làser fins que trobi el seu objectiu. Està molt cara, claro. Si vostè llança una bomba tonta que la tire i ja veurem on cau, és més barata. És menys eficient. Però si la bomba electrònicament guiada... Bueno, perdoni, m'estic enrotllant massa amb aquesta història.
Però
si la bomba electrònicament guiada que té en si mateix és com un cop llançada és com un petit avió, avió teledirigit, es troba amb una muralla electrònica, i Rússia és molt bona fent muralles electròniques, i cau perquè perd el sistema de guia, pues resulta que la bomba tonta era més útil perquè aquesta no cau.
Ja. Clar, vostè en un conflicte com aquest, com el conflicte amb Rússia, per exemple, amb el seu càrrec, amb el càrrec que vostè tenia, tenia fil directe amb el Kremlin o no existeix comunicació amb l'entorn immediat de Putin?
No hi ha hagut comunicació amb el Kremlin a nivell europeu des del moment que la guerra va començar. N'hi va haver molt al principi i tots els líders europeus van anar a Moscou, i, bueno, tots no, però els més importants, hi va anar Scholz, hi va anar Macron, i després els únics contactes que hi ha hagut amb Rússia han sigut els dels amics de Rússia. Hongria i ara recentment Eslovàquia. Esta pregunta a Hongria si Rússia és una amenaça existencial, li dirà que no, que amb Rússia es porten la mar de bé i que no estan disposats a continuar pagant per armar a Ucrània. Per això et dic que, cuidado...
Però
que...
vostè ho ha intentat, tenir aquestes converses?
Ho vam intentar al principi. Quan estaven jutjant a Navalny, el moment que estaven jutjant a Navalny, jo em vaig plantar a Moscou, amb un resultat, francament, no gaire bo, perquè manifestament no vaig ser ben rebut. El dia que estava jutjat a Navalny, presentat allí a dir això no va bé, pues, naturalment no podia esperar que m'aplaudiguessin. Però vam fer molts intents. Lavrov va escriure una carta a tots els ministres europeus i jo la vaig contestar en nom de tots. O sigui, en vez de que contestessin 27 cartes, hi va haver una única carta escrita per mi com representant de tots. Tampoc els hi va agradar. I quan la guerra va començar i ja es va veure que no hi havia marxa enrere, els contactes diplomàtics es van acabar. Ara hi torna a haver contactes diplomàtics a través dels estats, els l'he mencionat abans, en particular Hongria, que pensen que, bueno, que no ens tenim que enfadar amb Rússia.
Les guerres seran un dels temes importants, a veure què passa aquest proper mandat a la Unió Europea. L'altre és el que estem sentint, aquestes declaracions de dirigents europeus com Macron, com Scholz o Starmer, que alerten d'aquestes possibles ingerències, diuen, d'Elon Musk. A vostè li preocupa el que pot passar en aquest segon mandat de Donald Trump?
Home, si em preocupa, i amb aquí no el preocupa, no només per la política en si, sinó també per l'acompanyament mediàtic. Avui en dia, ja veurà, és cada vegada més important el procés de formació de l'opinió a través dels mitjans no clàssics, com vostès, o com els diaris llegits, sinó com el que es diuen les redes socials, no? Que són verdaderes màquines de desinformació, industrialitzades. O sigui, Rússia té una verdadera indústria de la desinformació. Les trolls, les granges d'informació que sistemàticament inunden...
Que és una arma de la guerra, la informació.
Sempre ho ha sigut, però ara aquesta arma és una arma molt poderosa. No? Nosaltres sabem d'on ven la informació que d'una manera massiva tracta de colonitzar els esprits. No es tracta només d'ocupar el territori físicament, sinó de colonitzar la mentalitat de la gent, la percepció que la gent té les coses, a través d'una informació sesgada, falsa, orientada cap a una determinada finalitat. I això avui en dia passa amb tots els conflictes del món. Per exemple, per no parlar sempre de Rússia, la informació que tenen els europeus sobre el que passa a Orient Mig és molt minsa. Vostè veu una televisió europea i no veu quasi res del que passa a Gaza. No veu res. Veu una fumera, veu una casa derruïda...
Però no comprèn el que està passant.
No, vostè no li ensenya en un hospital. Vostè no entra en un hospital, vostè no veu els milers de nens mutilats, vostè no veu el dramatisme dels bombardejos. Això no ho veuen. Els països àrabs ho veuen amb circuit tancat. Ho veuen contínuament.
Clar, això crea dos realitats.
Naturalment, ojos que no ven, corazón que no siente. Mira, jo estava als Estats Units estudiant quan la guerra del Vietnam. I als Estats Units va perdre la guerra del Vietnam, entre altres coses, perquè a l'hora del telediari, mentre els americans menjaven, els hi passaven les imatges dels camps d'arròs de Vietnam amb els seus soldats, amb el fang, portant les trenes amb camilles, bombardejos massius... Aquelles imatges van debilitar enormement la capacitat militar dels Estats Units. Les guerres a vegades es perden per la guerra de la informació.
De fet, el que deien aquests dirigents europeus, Macron, Scholz o Starmer, és que amb les eleccions d'Alemanya el proper mes, el que pugui passar a la xarxa X pot condicionar aquest resultat electoral.
Bueno, no veu el que està fent el senyor Musk? A mi em sembla que, d'alguna manera, està fent, tampoc soc un especialista legal, però ja ha estat treballant aquests 5 anys amb normes legals fetes amb el meu company Breton, el comissari francès, per posar límits a la capacitat de desinformació i a la que tenen els propietaris d'aquests monopolis informatius tan influents per fer passar els seus missatges.
Clar, però no és perillós regular un contingut? Perquè al final estaríem dient què està bé i què no.
Bueno, com vostè va comprar carn al mercat, té un munt de garanties que li diuen que aquella carn es pot menjar, no? I que segons si la menja en males condicions li pot passar algo dolent. Bueno, per què no hi ha controls de qualitat sobre el que el nostre esperit menja? Ja sé que vostè em dirà, bueno, no hi pot haver una censura.
És el risc, que algú s'agafi, diguéssim, ja, entre, la regulació per censurar.
Entre la censura de dir aquí es diu el que jo vull que es digui, sí, i res més, o la capacitat de controlar, més que influir, controlar el sistema que es produeix i difós informació, hi ha un ampli espai. Difícil d'administrar.
Fa un parell de mesos, en aquest programa, el conseller exterior, Jaume Duch, que deu conèixer bé del Parlament Europeu, ens deia una mica que Europa ha deixat d'estar, hauria d'estar, deixar d'estar tan pendent de Donald Trump, no? En definitiva, que passés a tenir una actitud més activa, més de lideratge en l'escena internacional i no només estar sempre reaccionant al que va passant, no? I està d'acord, vostè creu que això és possible amb aquesta Europa que tenim ara mateix?
Europa sempre ha sigut molt reactiva. Ho van dir els pares fundadors, no? Ho van dir, Europa serà el resultat de la seva resposta a la crisi, fixi's, de la seva resposta a la crisi. Hi ha una crisi i hi ha una resposta. Hem sigut sempre molt reactius. No hem sigut gaire proactius.
Per manca de lideratges.
Manca de lideratges, el fet de que no som un estat. No som un estat. No es pot demanar peres a l'olmo, com es diu, no? Vostè no pot demanar una unió d'estats, una unió parcial, imperfecta i limitada, que es comporti com un estat. Si els Estats Units tingués que definir la seva política exterior reunint els governadors dels 50 estats federats i prendre decisions per unanimitat, li asseguro que la seva política exterior no podria ser la mateixa. I si en vez de tindre un exèrcit tingués 27, doncs també la seva força militar...
És el que vostè
militar...
defensa, que Europa tingui un exèrcit.
No. Jo em sembla que això d'aquí són volades de coloms.
Una defensa comuna.
Elements comuns d'una defensa, sapiguent que durant molt temps els exèrcits nacionals subsistiran. Però jo em conformo, i amb les meves propostes ho vaig posar blanc sobre negre, amb que els exèrcits fossin interoperables, amb que les capacitats militars es poguessin fer servir conjuntament. Perquè si ara tots els estats europeus augmentessin la seva despesa militar, com estan fent, per cert, però si cadascú augmenta la seva despesa militar de manera proporcional a lo que ja té, tinguent más de lo mismo, el resultat serà un enorme despilfarro de recursos. Perquè continuarem tinguent les mateixes disfuncions, però més grans. Continuarem tinguent coses duplicades o triplicades, i continuarem sense tindre coses que fan molta falta per poder fer una guerra moderna.
Passat, com veu vostè la política espanyola?
Pues fins ara, la veritat és que no l'he vist gaire, he tingut massa feina amb les altres.
Però vostè, per exemple, parla habitualment amb Pedro Sánchez?
Parlo com parlen els comissaris amb els seus governs, sapiguent que els comissaris europeus tenim prohibit rebre instruccions dels nostres governs, perquè suposa que no representem el nostre país.
Clar, representeu a tots els països.
Exactament. Jo no puc estar sentat al Consell de Comissaris, al College, i diguent, pues el meu govern el que voldria fer això. Estaria violant les normes de funcionament meus. Jo estic prohibit escoltar, a l'hora de la veritat, naturalment, sí, tots escolten. Però rebre instruccions i lluitar perquè aquestes instruccions es converteixin en decisions és algo que va en contra de la natura de la Comissió Europea.
Però si parla habitualment, entenc que vostè coneix la realitat, com està ell, per exemple, no sé si el veu aguantant el que queda de legislatura.
Pues francament, entenc que la seva obligació, el seu esforç, és de continuar treballant per tirar endavant un pressupost, però no li podria il·lustrar gaire sobre aquesta dificultat.
Clar, vostè és segurament el polític català que ha fet més carrera, que ha arribat més lluny de les últimes dècades. Vostè considera que a casa nostra l'hem tractat malament?
Què és casa nostra?
Catalunya, en aquest cas.
Què és Catalunya? Perquè Catalunya són centenars de milers de catalans. Amb alguns els caic molt malament i amb els altres els caic més bé.
Oh, vostè ha trigat 10 anys a tornar aquí a la ràdio pública, per exemple, catalana.
Sí, i estic agraït perquè m'hagin donat l'ocasió.
Però això li pesa d'alguna manera? Li dol o no?
Home, si al teu poble posen una bandera que digui és la vergonya del poble, doncs pues, no et pots sentir gaire satisfet, no? Però, bueno, té cada minut.
Després de parlar com el representant de política exterior, de fet, ara el veurem més a casa nostra, perquè presidirà el CIDOB, que és el prestigiós think tank sobre política internacional amb seu a Barcelona. No sé quan té previst assumir aquest càrrec i quan es posarà en marxa això.
Doncs pues quan la Comissió Europea m'autoritzi. A vegades diuen, el president del CIDOB. Mire, de moment no sóc president del CIDOB. El patronat del CIDOB m'ha proposat que ho fos i jo li estic agraït perquè és un puesto, no és un puesto honorífic, però tampoc és un puesto executiu, no és un puesto retribuït, és un puesto de direcció, per dir un director general, que és el que s'encarrega de fer funcionar el CIDOB amb el dia a dia. I per cert, acaben de treure, permeti que faci una referència, un molt interessant informe sobre el món que ve, com serà l'any vinent. Molt interessant informe que jo, amb el que jo, òbviament, no he participat. Però encara no ho soc ni ho seré fins que la Comissió Europea no m'autoritze
a poder fer
a poder-ho fer. Perquè hi ha unes normes molt... per veure si un cop que has deixat de ser comissari a què et dediques.
Veig que el telèfon no para, senyor Borrell. Això vol dir que encara està...
No, sí, res que veure en fa un mes. Llavors sí que no parava.
Aleshores era una altra història.
Però mira, per escoltar el desconnecto i així no ens encordarà més.
Jo vull agrair-li que avui estigui aquí, que avui estigui durant aquesta entrevista, que puguem parlar de tots aquests temes que vostè ha tractat durant tots aquests anys, i espero que aquesta sigui una de moltes de les entrevistes que farem els propers.
Pues jo li agraeixo, perquè penso que és molt important que Catalunya, Espanya també, però en particular Catalunya, que té una vocació internacional, en particular mediterrània, el coneixement i la preocupació pels afers internacionals, no només el que es cou dintre de casa, sinó el que passa fora de la nostra casa, s'hi dedica temps, diners, energia, capacitat intel·lectual, i en aquest sentit penso que és bo que a Madrid tenim l'Institut Elcano, a Catalunya té CIDOB, hi ha unes altres institucions a Espanya que es dediquen a fer anàlisis de política internacional, algunes fent una feina molt bona. I a més tindrà que ser cada vegada més així, perquè cada vegada més la frontera entre l'interior i l'exterior, entre el que passa a casa i el que passa fora, serà una frontera més minsa i que a vegades estarem molt més influïts per el que passa fora. La immigració, per exemple. L'immigració és per excel·lència un problema que ens ve de fora. Però també és una solució als problemes de dintre, amb alguns problemes de dintre. I el món va cap a una dinàmica de despoblació. Despoblació. La població mundial disminuirà, està disminuint, la nostra en particular, i només quedaran alguns països que seran molt dinàmics demogràficament, bàsicament amb Àfrica, encara que allí també estan baixant, i la nostra relació, encara que només sigui amb el contacte humà i amb la mescla de sers humans en un mateix territori, serà determinant de les polítiques interiors.
Sense dubte, la immigració serà un dels temes segur d'aquest any i dels propers anys.
Ja ho és.
L'habitatge, que és un dels altres problemes que tenim claríssim, que és un problema global, però que afecta també a la part local, l'habitatge.
L'habitatge és bàsicament un problema local.
Però afecta a totes les grans ciutats per igual i a tot arreu per igual. No, evidentment, els municipis petits
no
afecta igual que les grans ciutats.
Per igual, no. Miri, jo conec països europeus on vostè no pot tindre una segona residència buida.
Si vostè té una
segona residència buida...
Però el problema hi és. El problema és que aquí hi ha...
Sí, però no és el mateix problema.
Hi ha regulació i, per tant, s'ha solucionat.
No és el mateix problema ni és la mateixa solució. O sigui, quan vostè mira el número, el percentatge de vivendes de promoció pública a Espanya i al reste del món, es donen a compte de que el nostre problema és més greu perquè no tenim els mateixos útils.
Parc públic.
I si en alguns països europeus vostè té una segona residència buida, no la fa servir, vindrà l'Ajuntament i li dirà, escolti, o la llogui vostè o li llogo jo. Una solució que aquí seria difícil d'aplicar.
No m'imagino pas.
No, veritat.
Josep Borrell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Vostès, espero que no sigui l'última vegada i que si tinc l'ocasió i la comissió autoritze de poder treballar amb la gent del CIDOP, tinc una ocasió de passar més per casa.
Doncs gràcies. Farem una pausa i de seguida ho comentem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans de la malla de taronges Eroski de 3 quilos per 3,29 euros, o de l'arròs extra Eroski bàsic, 1 quilo per 1,30 euros.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Guala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans. Walking
to the moon. Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui? A casa, a casa.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
A casa. El matí de Catalunya Ràdio.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte!
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu. En Joan Petit
quan baixa... Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'ús bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Després dels excessos de Nadal, el colesterol alt pot augmentar fins a un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Redueix el colesterol en 3 setmanes i si en segueixes prenent, ayuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundación Española del Corazón.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
joc?
No, està en el mateix joc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostens.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, que ens acompanya el Jofre Llombart. Què tal, Jofre? Bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
La Gemma Calvet, bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
En Pere Rossinyol, bon dia, Pere.
Bon dia.
I l'Anna Grau també. Bon dia, Anna.
Bon dia, bona hora.
Bueno, què us ha semblat aquesta entrevista amb Josep Borrell? Jofre.
Bé, has repassat totes les qüestions més candents del que ara afecta Europa i no sé si era pel to que ell utilitza.
Més que l'entrevista, el que ha dit, eh? T'està bé que em comentis l'entrevista, però vull dir...
No. Sí, sí. Vull dir que efectivament, gràcies al teu qüestionari, doncs heu pogut repassar i, evidentment, ell no té un to excessivament radiofònic, els que fa temps que intentem entrevistar-lo, doncs tot això ho sabem, sí. Però sí que, si em permets la metàfora, sí que... Aquest to potser també representa el que ara representa Europa al món, no? És a dir, una Europa, que no troba el seu lloc, com esveïda, no et diré monòtona, però hi ha el tòpic aquell, no?, de que ara actualment Europa innova, Xina fabrica i Europa legisla. I Europa diu el que està bé i el que està malament i és la veu de consciència al món i es queda tan tranquil·la i quan hi ha un problema mundial de EU is deeply concerned. I aquí ho resolem, no?
Sí.
I crec que això també ho ha traslladat. Evidentment, estic fent una analogia entre el seu to, que el té des dels anys 80, aquest to, Josep Borrell, sí. Vull dir que no. Però sí que és veritat que, per exemple, quan li has preguntat allò del genocidi, bueno, ho diran els tribunals, amb Donald Trump has apel·lat allò que va dir el Donald Trump, de no fer-li molt cas quan fa 12 hores, per primera vegada, un president que ho serà americà ha dit que vol trepitjar per la via de la força territori de la Unió Europea, que en aquest cas és Groenlàndia. Vull dir que és molt interessant pel que ha dit, però sobretot pel que no ha dit a l'hora de mullar-se, no?
Sí,
que és molt europeu, això que està passant.
Però en el cas de la guerra a Gaza, per exemple, Pere, sí que parla molt clar.
Sí, jo no comparteixo aquesta percepció del Jofre. Penso que ha parlat inusualment clar, en general, pel que és un diplomàtic, que ell no deixa de ser, fins a dia d'avui encara, perquè encara no té ni tan sols l'autorització per poder incorporar-se amb el patronat d'una entitat sense ànim de lucre a Barcelona, doncs és un diplomàtic, el jefe de la diplomàcia europea, no? I, per tant, jo crec que ha parlat inusualment clar, fins i tot reconeixent les mancances pròpies. O sigui, jo penso que és difícil trobar, amb independència de si estàs d'acord, si no estàs d'acord, un diplomàtic o un responsable que, de manera més cruesa, admeti els errors i els problemes d'aquesta construcció política europea del qual ell és un ferm partidari i que, en canvi, no amaga les disfuncionalitats que s'ha trobat en aquest període i ho explica públicament, no? Per tant, jo en aquest sentit penso que des d'un punt de vista de la claredat amb la que ha parlat, t'agradi o no, estic a les antípodes en aquest cas del que ha dit en Jofre. I penso que és molt important l'entrevista fins i tot per si mateixa, pel que heu dit al final. Era una anomalia incomprensible que una persona, amb independència del que pensi sobre ell o del que digui, amb aquest càrrec de responsabilitat, no estigués a la Ràdio Pública Catalana.
Jo veig que es complementen la visió del Jofre i la visió del Pere. No les veig contradictòries. És a dir, una cosa és el to, no? I el to doncs és el que és. Jo crec que ell, en el contingut del que ha dit, ha fet palesa d'aquesta visió de fragilitat d'Europa i, per tant, coincideix amb la seva claretat, coincideix amb el que ha plantejat el Jofre de fons. I, certament, Europa, que no troba el seu lloc al món, com deia ell, està en un moment de màxima vulnerabilitat geopolítica. Primer, per les coordenades, diguem, de fragilitat de molts líders mundials i situacions de països claus, com pot ser Corea del Sud, com ara Canadà, Estats Units, òbviament, Putin, la crisi de Netanyahu versus la guerra, en relació també al que ell portava a la motxilla de procediments. És a dir, hi ha tota una desinstitucionalització de la democràcia. Hi ha una situació de crisi de la visió institucional de la política, i jo crec que aquí ell potser, evidentment, encara en aquesta fase de postdiplomàtica, però encara sense poder parlar del tot clar, no s'ha atrevit del tot a analitzar per què Europa no ha avançat en un model federal com fa molts anys, diria dècades, es va plantejar com a horitzó. Perquè si no hi ha una sortida racionalitzada en termes de política europea i acabem amb aquest caos, amb aquesta improvisació, amb aquests regnes de taifes de cada comissari pel seu compte, perquè està molt bé que no rebin instruccions, però sabem que s'estan repartint els comissariats doncs per negociacions polítiques, i que la Unió Europea s'ha fet per tractat internacional. Per tant, ara és quan, si no reaccionem ara amb aquest context mundial de fragilitat democràtica, perquè al final el que hi ha al darrere és un qüestionament clar sobre com ens estem governant, els països occidentals, jo crec que estem en una situació molt límit. Espero que des del CIDOB, amb això del món que ve, a mi m'interessa veure l'informe que diu, però que es pugui seguir treballant per aportar solucions, no sols diagnòstics, perquè diagnòstics n'hi ha ni bons. El problema són qui agafa, qui entoma la iniciativa de liderar un model federal europeu amb pactes conservadors, progressistes, i que pugui incorporar la visió europeista en termes democràtics.
Anna.
Bé, jo penso que els meus tres companys, bé, les vostres visions, sí, efectivament es complementen, també la teva, Gemma, amb la d'ells dos. A veure, jo me l'escoltava, a veure, en Josep Borrell en sap molt, és una persona amb una trajectòria no només política, intel·lectual. Ara, en sap molt, podríem dir, del món d'ahir, no? Vull dir, a mi m'ha sonat una mica, a veure, no diré a pantalla superada, però sí que en el seu discurs li podrien fer els mateixos elogis i els mateixos retrets que fem, doncs, el concepte d'Europa en general, no? Perquè dius, a veure, com bé deia en Jofre, aquí ens agrada pensar, doncs, que els uns fabriquen, els altres fan les guerres, i nosaltres diem, com a europeus, el que tothom hauria de fer. Però llavors, si mirem a casa, no la tenim ben endreçada, incorrem en moltes contradiccions. Llavors, per exemple, i partint de la base, que no vull enganyar ningú, que amb el tema d'Orient Mitjà, d'Israel, de Gaza, el senyor Borrell i jo no estem precisament alineats, no ens amaguem. Penso que el senyor Borrell, per exemple, en aquest cas, en el Pere deia, home, doncs jo trobo que ha parlat molt clar dintre de les limitacions d'un senyor que és diplomàtic. Home, a veure, com a cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, amb el tema d'Orient Mitjà, ha anat bastant per lliure. No ha parlat amb representació del que podríem dir el mínim comú denominador o el màxim de les posicions diplomàtiques de la Unió Europea. Ell ha tirat per lliure, ell ja sabem, ell de jove va estar en un quibuts i tal, llavors, diguem-ne, avui en dia ell té una, jo diria, una posició més hostil, més hostil cap al govern d'Israel, doncs, de la que potser li correspondria o li hauria correspost al cap de la diplomàcia europea. Dit això es pot tenir de bona fe, però, per exemple, clar, quan ell argumenta, a veure, és veritat que els crims de guerra, la Convenció de Ginebra, vull dir, és veritat, a la Segona Guerra Mundial va haver-hi barbaritats, vull dir, si parlem de fer servir la fam com a arma de guerra, pensem en Stalingrad, ell mateix ha esmentat el bombardejament de Dresde, podríem parlar d'Hiroshima, de Nagasaki, de les bombes a Londres, aquí a Espanya també varen llepar, abans, durant i després. Però, a veure, jo no compararia això amb el que està passant ara i mitjà, perquè, a veure, quan els aliats bombardejaven Dresde o els nazis bombardejaven Londres, estaven bombardejant població civil, period. En canvi, dius, home, no es pot ignorar que el que està passant a Orient Mitjà és molt més complicat perquè els terroristes utilitzen els civils com a arma de guerra, com a escuts humans, i perquè, bueno, igual que estem en una mena de guerra híbrida amb Rússia, que si cau un avió no saps si cau per casualitat o perquè se'ls ha escapat un dron, i arriba un moment que ja no saps doncs, per on te'l vindràs a venir, doncs, home, el que hi ha a Orient Mitjà fa molt temps, que és una guerra híbrida on el paper dels civils tampoc és comparable al que eren les poblacions civils a la Segona Guerra Mundial. Vol dir això que ens hem de conformar amb aquest estat de coses i endavant que fa baixada? No. Però com a cap de la diplomàcia europea, potser no es poden fer trampes al solitari. Vull dir, no podem donar lliçons a la gent si no tenim la casa ben endreçada. Entonces, a mi el discurs d'en Borrell m'ha sonat bé, m'ha sonat d'alçada, però m'ha sonat una mica ranci, o sigui, penso que necessitem donar-li una nova, un, bueno, exacte, pues un nou injecció d'exigència ètica i de realisme a lo que és la política europea, perquè si no, com apuntaven els meus companys, i molts diagnòstics, molts bons desitjos, fins i tot molta prepotència ocasionalment, però el més clar no ho era.
Pere, breument, sisplau.
Sí, no, jo penso que per exemple, amb la posició de Gaza, pues ell ha tingut una posició clara, que aquí discutíem si era clara o no, però alhora responsable, perquè s'ha negat a utilitzar la paraula genocidi. Llavors, tu pots compartir o no ho pots compartir, però té una posició clara, sòlida, i que voldria que Europa tingués una veu més potent. I llavors la podem compartir o no, però crec que està fora de dubte que ha parlat amb claredat i amb contundència.
És que jo crec que amb el tema del genocidi...
Gemma. Digues, Gemma.
Amb el tema del genocidi, jo particularment com a jurista també tinc els meus interrogants. És a dir que...
Com a concepte, vols dir,
Clar, evidentment, sí. És a dir... Es poden parlar...
No, ell parlava de crims de guerra, per exemple.
Sí, exacte. És a dir, es pot diguem, rebutjar en termes absoluts el que està succeint allà i com s'està gestionant el post-atac terrorista de Hamas, tan bèstia. Es pot qüestionar això i, evidentment, es pot demanar l'aturada d'aquesta ofensiva o d'aquesta reacció, però acceptar la premissa de que es cerca l'extermini del poble palestí, que és un dels requisits bàsics per parlar de genocidi, això crec que ho ha de dir un tribunal. Això no es pot afirmar en termes absoluts, això s'ha de valorar en termes jurídics, perquè si no devaluem el dret internacional. Tot no és genocidi. Cada situació té un tipus penal adequat i han de ser els tribunals internacionals, en aquest cas, que i els acadèmics els que diguin la seva.
Sí.
No és un tema de valoracions polítiques, és un tema de valoracions jurídiques.
Sí, aquí és on jo volia dir, a veure, aquí es demostra doncs, que en Josep Borrell és una persona intel·ligent i formada. Vull dir, la paraula genocidi no és aplicable al que està... Al contrari, a veure, fins i tot, jo no sóc jurista i també coincideixo amb la Gemma que això hauria d'anar en tribunal, però vaja, s'assembla més a genocidi dir del riu al mar, que vol dir demanar l'eliminació física de tot un estat d'Israel, que el que sabe. Llavors podem parlar exactament de crims de guerra, podem parlar de reaccions desproporcionades, podem parlar de patiment de la població civil. Llavors, en aquest aspecte, sí, penso que Josep Borrell s'eleva sobre la mediocritat general de molta... Ara, segueixo pensant que, com a cap de la diplomàcia europea, ha tingut una posició en aquest tema segurament sincera i que molts consideraran legítima...
Però que tu no comparteixes, sí.
Però que no només jo no comparteixo, sí. Sinó que no és representativa de la massa diplomàtica europea en el seu conjunt. Vull dir, que aquest home ha anat per lliure.
A tot això també he parlat de les fake news com la gran amenaça del que estem vivint. Deixeu-me saludar aquesta hora el Marc Amorós, expert en fake news i col·laborador d'aquest programa. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia de nou.
Perquè aquestes últimes hores, Mark Zuckerberg ha dit que eliminarà la verificació de fets a Facebook i a Instagram als Estats Units, seguint l'estela d'Elon Musk a la xarxa X per satisfer a Donald Trump. Això què vol dir, Marc?
Mira, doncs vol dir que la moderació que aplicava Meta fins ara, i que hi ha estudis que van demostrar, per exemple, que les eleccions presidencials del 2020 va ser molt efectiva i va aconseguir reduir en gran mesura la desinformació que hi circulava per aquesta xarxa social, això desapareixerà. Això vol dir que més de 100 verificadors de notícies que treballaven per Meta fins ara deixaran de treballar-hi i, per tant, Meta es convertirà en la línia del que és X des que Elon Musk la va adquirir i com serà una xarxa social, diguéssim, més lliure, on la desinformació doncs lluirà i circularà amb més facilitat.
Clar, és un debat interessant perquè al final el que està dient és jo el que deixo és que tothom s'expressi lliurement, no poso filtres, per tant, perquè no vull censures, però que al mateix temps aquí hi entra tot.
Sí, a veure, hem d'entendre que les xarxes socials, des del seu naixement, lluiten per no ser catalogades com a mitjans de comunicació, per no haver de rendir, diguéssim, compte sobre el contingut que es difon a través de les seves xarxes. Meta ja fa un temps que ve dient, o ve traslladant la idea de que una moderació excessiva dels continguts pot suposar un límit a la llibertat d'expressió de determinats usuaris que en algun moment s'han sentit ofesos, s'han sentit, diguéssim, menystinguts o atacats per la censura de la seva, dels seus continguts en les xarxes socials de Meta. Clar, aquesta moderació excessiva que ve dient Zuckerberg o Meta des de fa un temps anava preparant el terreny aquesta decisió. Pensa que Meta, o crec que Meta el que fa és lliurar una lluita per la influència, no vol que X s'acabi convertint en aquella xarxa on tot és lliure i ell quedar amb l'etiqueta de censor o de moderador excessiu. I després hi ha un altre context polític, no? Les relacions Zuckerberg-Trump no són fàcils. Fa temps que Trump amenaça a Zuckerberg d'enviar-lo a la presó. Des de les files republicanes i des del trumpisme s'acusa Meta de ser, diguéssim, massa woke, que és el terme que utilitzen els Estats Units per definir el que aquí diuen els esquerrans o els zurdos o la gent de tendències d'esquerres o progressistes. Per tant, aquí també hi ha una lluita, diguéssim, política de Meta preparar-se per una nova presidència de Trump durant 4 anys.
Clar, això a Europa no afectarà, Jofre, de moment, perquè la Comissió Europea ja ha recordat que aquí Meta, que és l'empresa matriu d'aquestes xarxes, ha firmat aquest codi de bones pràctiques i, per tant, això continuarà sent. Però si això ho fa als Estats Units, és a dir, per una banda es descontrola, això. No es regularà.
Jo crec que és un grandíssim debat. Jo crec que és el gran debat de la comunicació dels nostres dies. Perquè, sí, per exemple, Europa diu que Europa tem la ingerència de Musk a les eleccions d'Alemanya.
Clar, perquè si entra tot... Doncs,
i el que va fer el Mundo l'any 2012 amb Artur Mas, que va dir que tenia comptes a...
Clar, però el Mundo ja no serveix, Jofre.
I el que va fer el 2015 a Xavier Trias no és una ingerència.
Sí, sí.
El problema no és els mitjans de comunicació o les xarxes, és qui després li dona credibilitat. I en el cas que he posat, li va donar credibilitat tot un sistema politico-judicial i també mediàtic que se'n va fer ressò. Obro parèntesis, entre ells Josep Borrell, que va donar per fet que Artur Mas tenia diners a Suïssa l'any 2012, a 3 setmanes de les eleccions, tanco parèntesi. Els professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca mai han sigut verificats per cap compte de verificació, perquè hi havia una demanda judicial que deia que estaven acusats d'adoctrinament, i com que hi havia un sistema judicial que deia que estaven acusats d'adoctrinament, cap compte de verificació va dir aquests senyors no van adoctrinar. I després, quan va quedar exonerats, ja era massa tard. Que Rússia va prometre 10.000 soldats a les fronteres hispano-catalanes a canvi de tenir un port amb aliances que havia fet els James Bonds, que deia Rufián, que havien negociat amb ells, això es va demostrar mentida. Si això no són ingerències, que baixi Musk i que ho vegi, no? Per tant, el que cal amb les fake news és un cordó sanitari respecte a aquells que li donen credibilitat a les fake news.
Sí, el que passa és que és difícil, això que dius que és brillant, aquest anàlisi és brillant, perquè a més fer memòria és imprescindible. Ara estem vivint, per exemple, una crisi de percepció de Gran Bretanya a través d'una gran ofensiva de Musk sobre el tema de les nenes que han estat violades i abusades sexualment per moltíssimes persones d'origen pakistaní, i que això s'acusa que hi va haver-hi una mirada cap a una altra banda per no desestabilitzar la societat britànica. Bé, això no ho estem veient a la premsa. Ja no saps si això existeix, si no existeix. I, en canvi, hi ha una ofensiva bestial a la xarxa X. Una ofensiva bestial, i a més és un tema gravíssim. És un tema gravíssim des del punt de vista de la defensa dels drets humans d'aquestes nenes, no? Llavors, estem entrant en l'era de la incertesa informativa, perquè estem veient que alguns fakes al final apunten cap a una situació de la qual no s'ha fet ressò i existeix, i d'altres que són pura i difamació, com les que explicava el... I et diria més, eh? I veient com han anat algunes eleccions també a casa nostra, jo crec que la pràctica d'utilitzar la xarxa i perfils falsos per dinamitar les dinàmiques ètiques de les eleccions, que fins que no havien arribat aquests mecanismes, doncs es basaven bàsicament en els programes electorals i, evidentment, en el marc informatiu convencional, que sempre passava, que hi havia algunes coses que sortien els dies abans de les eleccions, això sempre ha passat amb el sistema informatiu ortodoxa o convencional, però no a la dimensió d'això. I, per exemple, una línia interessant que es podria adoptar des del punt de vista de tots els partits polítics és que ja no es fan servir perfils anònims per part dels partits, que no paren, perquè els que hem decidit no marxar d'X per assabentar-nos de com segueix tot aquest univers paral·lel, estem veient que continuen utilitzant perfils anònims per anar marcant territori, per difamar, per qüestionar periodistes, per qüestionar polítics, així no es pot estar. És a dir, així no es pot estar. I això, qui ho pot aturar també són els responsables d'aquestes persones que fan servir aquests perfils anònims. Mm. En les organitzacions parlo, eh?
Sí, jo penso que aquí hi ha un salt molt gran d'escala, sense que sigui mentida res del que s'ha dit fins ara, no? Però que era per totes bandes, d'altra banda, no només per una banda, no? Però el salt d'escala que suposa que personatges privats com l'Elon Musk i aquests grans multimilionaris del món dominin absolutament no només el circuit de la informació, amb unes regles completament diferents, i és el terreny de joc podrit sobre el qual es debat en democràcia, té unes repercussions tremendes, perquè el poder d'aquesta gent va fins i tot molt més enllà d'això. En aquesta guerra, ja ho estem veient ara, si Ucraïna vol atacar Rússia, li ha de demanar permís al Musk, que alhora és la persona que controla els satèl·lits amb el qual es fan la guerra. Per tant, la democràcia va de poder, del límit al poder. I jo crec que difícilment trobarem en els últims anys personatges privats, en les últimes dècades i segles, fins i tot, personatges privats amb aquest nivell de poder tan gran i sense límits per marcar les regles de joc en el qual es dirimeix la democràcia, la informació, les guerres, etc, etc. Per tant, crec que és un problema d'enorme magnitud per a les democràcies, que és un salt d'escala molt més gran del que suposava un sistema de mitjans amb problemes evidents, però molt inferiors, i que jo crec que és molt necessari obrir un debat polític al màxim nivell de quina manera la política recupera el control sobre el que és la vida de la gent enfront aquests monstres, entre cometes, que tenen molt més poder que qualsevol país i qualsevol polític.
Haig de canviar de tema, en tot cas, Marc Amorós, expert en fake news. Aquest és un tema que fa molt temps que arrosseguem, però és veritat que les notícies falses, ara ja les xarxes socials no només es colen, sinó que jo crec que ja s'han tornat en la normalitat, en la gràcia, no? És a dir, molta gent ja comparteix vídeos que saben que són mentida perquè els hi fa gràcia, tot i saber-ho. Vull dir, sí, ja, hem arribat a un punt que ja no... Ja és igual.
Sí, o perquè els hi fa gràcia o perquè congreguen, diguéssim, amb el que diuen, no?
Sí, vull dir que la veritat o la mentida ja és igual a les xarxes socials.
Sí, aquest és l'èxit de la desinformació, no? Que és restar-li valor a la veritat informativa i aleshores tot val, no? Per imposar una nova realitat cal eliminar o cal restar-li valor a la realitat, diguéssim, que acceptem a través de les evidències científiques o a través dels fets, diguéssim, periodístics. El risc de tot això és que, mira, parlem de les fake news des que Trump va entrar en escena política, 2015-2016. Això no vol dir que no existissin abans, però el terme fake news es va començar a popularitzar aleshores. Va haver-hi estudis que ens deien que el 2022 la meitat de les notícies que consumiríem serien falses, i moltes persones van pensar que aquest seria un fenomen passatger, que un cop Trump desaparegués de l'escena política, doncs això aniria menys, i estem a 2025, la desinformació és més present que mai i s'ha convertit en una arma política arreu del món d'una forma molt evident.
Gràcies, Marc. Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Deixeu-me que us recomani sobre això una sèrie. El sèrie selector d'ICAT va recomanar un dia, la Sílvia Comet, una sèrie de Movistar que es diu The Capture, en anglès no pedant, The Capture, per entendre's, The Capture, sobre The les capture. Deepfakes.
Sí,
The Capture. sobre les deepfakes.
La captura, va.
Boníssim. Dues temporades, us la recomano moltíssim.
Doncs queda recomanat. Anem cap a Madrid, Tania Tapia, perquè hi ha hagut un retret de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez.
Sí, directament l'acusa de boicotejar la reducció de la jornada laboral. Anem a pams. Economia ha bloquejat que aquest acord, que ja s'havia tancat amb els sindicats, pugui anar al Consell de Ministres. Ho ha confirmat Díaz. Diu que Carlos Cuerpo els ho ha comunicat per escrit i diu que això és un incompliment flagrant del que havia pactat directament amb Pedro Sánchez. Recordem, aquest acord deia que abans de finals d'aquest any la jornada laboral setmanal ha de passar de les 40 a les 37 hores i mitja. Aquestes són les declaracions que acaba de fe Yolanda Díaz a Telecinco.
Parece grave porque, como saben ustedes, es un compromiso del Gobierno de España que yo misma he desatascado con el presidente del Gobierno antes de rubricar el acuerdo en el Reina Sofía. Es muy grave porque forma parte del acuerdo de investidura y, por tanto, las formaciones políticas que dieron respaldo al presidente del Gobierno conocían esta medida.
Doncs aquestes són les declaracions de Yolanda Díaz. Per cert que avui el govern espanyol, d'aquí a poc més de dues hores, Tània, celebrarà, commemorarà aquests 50 anys de la mort de Franco.
Sí, un acte que arrenca amb polèmica. És el primer de molts que volen fer aquest any i del que tenim pocs detalls. Sabem que va el govern en ple, que no ho han pactat amb els grups. Alguns, de fet, no hi van, no hi va Bildu, no hi va Junts. I fons del govern espanyol el que justifiquen és que volen doncs, celebrar com ha canviat Espanya en aquest darrer mig segle i ho defineixen com un acte d'orgull i d'autoestima. Però això no convenç a la dreta. No hi serà el Partit Popular, tampoc hi serà el rei Felip VI. També fa molt pocs moments, Pilar Alegría, la portaveu del govern espanyol, doncs acusava a la dreta de no ser-hi.
Lo que no acabo de entender o de comprender que especialmente a la derecha de nuestro país le genere le pique todo el cuerpo a la hora de reconocer la historia.
Sí, entre un dels arguments del PP per no anar-hi ha fins i tot una qüestió de dates. Diuen que no es pot parlar de 50 anys de llibertat perquè la democràcia no es compta a partir de la mort del dictador, sinó a partir de la Constitució del 78.
I com llegiu que no hi vagi el rei Felip?
Com un error institucional i una manca de formació en dret internacional. Jo crec que no l'han assessorat adequadament. Pensem que Nacions Unides l'any 2013 i 2014 ja va emetre unes resolucions vinculades a que calia fer un tall molt més contundent amb la transició que s'havia fet i, per tant, s'havia d'abolir la llei d'amnistia o, com a mínim, de revisar tot el tema de la impunitat dels crims franquistes, i això està escrit, i, a més, s'havia de condemnar la dictadura. Clar, jo crec que el monarca ara tenia una gran oportunitat de rehabilitació política. Ha triat seguir amb el llegat del seu pare, que va ser posat pel dictador. Jo crec que és una situació desafortunada, crec que no l'han assessorat bé al seu entorn, perquè suposo que a ell se li deuen escapar alguns aspectes més d'aquest àmbit doncs de dret internacional i de consideracions d'aquest tipus, perquè doncs, no deu tenir el coneixement directe. Per tant, és el seu equip el que li hauria de fer repensar això o de, no sé, fer algun gest que compensi una posició que des d'una lectura internacional no s'entendrà en absolut. Venint d'on ve.
Anna.
Bé, home, a veure, la Zarzuela i la Moncloa ara no estan ni de bon tros alineades en gairebé res. Sense anar més lluny, el ministre d'Exteriors, tot i que no és un tema exterior, és interior, el ministre d'Exteriors i el cap de la casa no es poden veure, o sigui, té una relació personal nefasta.
Això ho explicaria, anys. Potser.
No, això explica més coses de les que sembla, però per exemple, el tema de Notre Dame, que si no ens han avisat que no hi van. Però a part d'això, home, la decisió del rei, evidentment, implica que no considera aquests actes com institucionals, sinó com a polítics. Amb raó o sense, ho considera així. Home, aquí jo diria que entre tots plegats hem fet un pa com unes hòsties, perquè, és clar, dius, a veure, jo no sé massa què pensar de que el rei... Jo penso que hauria millor que si es feia, que es fes amb el perfil més baix possible i que hi anés tothom i tal, però ja que no hi va tothom...
Clar, però és que el Partit Popular, per exemple, clar, un dels temes que al·lega, per exemple, per Ronari, diu que no són 50 anys de democràcia perquè fins als 78 no hi havia la Constitució i, per tant, no comença la democràcia plena. Que, al final,
A veure, hi ha arguments i altres coses,
per
no?
Per això et dic, que pesa més les altres coses.
Hi ha arguments i hi ha dònuts. Però jo,
doncs
jo,
per els dònuts, exemple... Doncs els dònuts, al final, la imatge que estàs donant...
Ara, jo sí que et diré...
Jo
no sóc del PP, ni de moment m'han oferit ser reina d'Espanya, però sí et diré com ho veig jo, Ostrell. Mira, a veure, si... Franco es va morir al llit. O sigui, molts que ara són antifranquistes, oidi, oidans, haurien fet falta en un altre moment. Vull dir, a veure, si tu vens allò com... A veure, si tu presumeixes d'una transició pacífica, que evidentment no va ser ni de lluny, tan modèlica com es diu, ni tan exemplar, però vaja, sí que és veritat que passant una sèrie de maromes, doncs molt pitjor ens podia haver anat, doncs sí, això ho pots vendre com una cosa de concòrdia i com un èxit col·lectiu. Ara, si anem a males i volem celebrar la mort de Franco, doncs no sé jo si és per celebrar que es va morir al llit, i clar, plantejat en clau de nosotros contra ellos, pues jo tinc l'impressió que ganaron ellos.
El que passa és que...
Jo no sé si fins a quin punt...
Però les noves generacions els hi cal també aquesta recomposició de la història.
Sí, més, Gemma. Però a veure, el tema de la recomposició de la història, ara quan parlàvem de tot això dels verificadors, dels fake news, mira, de mentides, de manipulacions polítiques se n'ha fet sempre. Astra Góngora i Quevedo ja es tiraven els plats pel cap molt abans d'inventar els diaris i les xarxes amb respectives coplilles dient-se el nom del porc i tal. L'única defensa que tens contra la desinformació, la manipulació política, que passa a les millors famílies, que la fa tothom. Tothom que té dos dits de poder intenta fer passar la seva...
Sí, però les dictadures són dictadures.
Sí, però de dictadures... El concepte de dictadura avui en dia també és més híbrid.
Estàvem parlant de l'Europa feixista.
Sí,
és a dir, que tots els països... Sí. Nuremberg va sortir per condemnar també el feixisme.
Ja, però el que et dic és que...
Hitler
no es va morir al llit. Mussolini no es va morir al llit. Franco, si dos punyetes, sí, no sé què estem reivindicant
justament. Però no té per què ser una reivindicació.
No.
50 anys de la mort de Franco és objectivament un fet molt rellevant. Molt rellevant, Sobretot perquè Franco és l'últim exponent i fins i tot l'únic exponent dels feixismes europeus.
Correcte.
Que va posar la humanitat contra les cordes.
Que es morís al llit és una victòria o una derrota.
Però no, estem celebrant això, eh? Aquest potser és una oportunitat.
No sé com dir-ho, perquè tal com vaig veure en els discursos, sembla que una persona jove que no sàpiga com que es va morir al llit podria pensar en altra cosa.
Però encara no sabem el programa. El programa, a més, s'ha comissionat amb una historiadora que ha treballat pel PP, que ha treballat per l'Almeida i ha treballat per altra gent del PP. Per tant,
el PP tampoc és cap referent de res.
És igual, per tant, no és un acte sectari. És un acte que ens permet reobrir i debatre moltes coses que no han estat possibles en aquest país. Per mi és perfectament coherent, tot i que estic d'acord.
I escolta, Pere, és que ho ha fet Itàlia fa poc, Alemanya, Portugal, Grècia, França...
Alemanya i Itàlia poden presumir alguna mica...
Perdó. Itàlia van deixar votar amb referèndum. A veure si volien monarquia o república, va sortir república. Grècia van deixar votar amb referèndum si volien monarquia o república i va sortir república. A Espanya no han deixat votar mai. I aquest és el tema de fons que incomoda en el rei. Perquè, òbviament, en aquesta situació, no hi ha manera d'esquivar que la monarquia borbònica va ser restaurada a Espanya pel franquisme. Bueno, ells defensen que la Constitució va ser aquest referèndum, quan de fet no ho era. No, a veure, la va restaurar el franquisme i després van obligar a que si es volia avançar cap a la democràcia s'acceptés aquest fet. El fet és que mai s'ha permès votar i ara ja ni pregunten en el CIS. Des de fa 10 anys ni pregunten en el CIS. Per tant, en aquest país tenim debats pendents. A lo millor és una bona manera d'abordar-los des de persones adultes, amb seny, amb una comissionada que ha triat el govern que ha treballat pel PP, i a lo millor seria una magnífica ocasió per debatre els temes comuns que tenim pendents. I amb això la monarquia s'hi hauria de venir.
Però que hagi treballat pel PP no vol dir que sigui cap
eminència. Vol dir que no és sectària. Vol dir que no és sectari aquest programa. Jo crec que sí que és cert que el que diu el Pere és que cal una visió transversal sobre aquest tema. Cal evitar el risc del frontisme de les dues Espanyes. I jo crec que en aquest sentit s'han esforçat en fer... en triar persones que puguin donar credibilitat. I jo crec que hi ha gent del Partit Popular que està per a la labor d'apropar-se a aquesta visió.
Totalment, clar.
I per tant, aquí la corona ha sortit d'una línia i arrastra una visió encara de reivindicar d'alguna manera una memòria molt dubtosa.
I que la posa en evidència.
I la posa en evidència, i és un error protocolari molt important. I molt important, que el pagarà molt car. Molt car, perquè a Espanya encara estem en una situació, amb tot el que ha succeït a Catalunya, a on Europa ha d'entendre fins on arriba el llegat del franquisme i fins no hi arriba. I aquí cadascú pot tenir la seva opinió i és molt legítima, eh? Però les dades objectives són que el mirall públic de fer un acte contundent de memòria, de rebuig de memòria, en el sentit de dir hem de denunciar el que va passar i això no tornarà a passar, que és el que han fet els països que tu has esmentat, i han anat totes les forces polítiques en aquests actes, i han anat totes les forces polítiques. Per què no podem fer el mateix aquí? Per què no podem? Ja va costar.
Completament d'acord amb tu, Gemma, només d'una cosa. Quan dius que ho pagarà molt car.
Com? Bueno, ho pagarà car perquè la credibilitat...
Tu creus que ho pagarà molt car, però no ho pagarà molt car perquè no passarà res.
Jo crec que Europa té un problema ara amb les monarquies, molt important. I l'espanyola, més que d'altres, per raons democràtiques i de corrupció, i no tant com les altres, que tenen problemes de salut, problemes de credibilitat, problemes de que la gent jove, doncs, els reis ja no els agraden tant. Aquí tenim uns altres problemes afegits.